que m'abraci el teu record en els dies de lluita, que me'n recordi de tu quan miri a l'horitzó. Que ningú segui el teu lloc en els dies de pluja, que allà on siguis tu no et porti mai la por, que et guardi el mar un reflex constant, que siguis llum per fer el cel més clar i el caminar caiguin llamps aquí a baix, que res t'espanti quan et sentis lluny allà dalt. Allà dalt. Que m'empentis quan ja no puc seguir, queda't fins que m'adormi, i que hi siguis quan ja no puc dormir, trobar-nos els meus somnis. Que et guardi el mar un reflex constant, que siguis llum per fer el cel meu, i el caminar caiguin llamps aquí a baix, que res t'espanti quan et sentis lluny allà dalt. Que siguis lluny i el caminar, que res t'espanti quan et sentis lluny.
mar Mediterrani. Guardarem la sal, curem-nos els mals. M'has ensenyat tant que no vull abandonar-te. Hem sobreviscut a tants impactes. La cura és un vers d'estelles, un vers de flor de taronger. La geografia
no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som-hi, passen 8 minutets de 2:15. És dimecres, per tant, moment d'engegar l'alcaldia, l'entrevista amb l'alcalde Josep Bofill, a qui ja tenim a l'estudi preparat per escoltar i per contestar totes les preguntes que vulgueu fer-li. Recordem que podeu fer-ho a través de trucar al 972-77-1000, també al WhatsApp de la ràdio. En qualsevol cas, alcalde, molt benvingut.
Molt
Josep,
bones.
Bon migdia.
Bon migdia a tothom.
Diem sempre. Si et sembla, comencem. Hem tingut un cap de setmana molt intens, amb 3 dies de festius. No en podem dir pont, perquè bueno, ja sabem que els ponts són amb dies laborables pel mig, i en aquest cas no hi han estat. Però sí que un cap de setmana intens. No sé com a principi a nivell d'ocupació com ha anat de gent, però sí que hi ha hagut moltes activitats, com ara les muses, no? I trifàsic i muses.
Sí, trifàsic i muses, d'alguna manera l'encesa de llums va obrir,
sí,
aquest cap de setmana i també aquest període nadalenc, no?, d'alguna manera, que ens enganxa fins al dia 6, a l'arribada dels Reis, a la nit del 5, el dia 6 del dia de Reis, tot ple d'activitats. Em penso que són més de 40 les que s'organitzen, i aquest cap de setmana ha sigut l'avantsala, no?, d'alguna manera, les muses. Ja aquests últims anys, són 4 les edicions, doncs s'ha anat fent gran i s'ha anat consolidant també amb un públic molt concret, però fidel, no? I ho vam poder veure el dia de la presentació, el dijous, al vespre, que l'Eufori va quedar petit, una mostra doncs de l'interès que agafa aquesta mostra d'art local, i és una proposta potser no ambientada en el Nadal, o no té cap connotació, però sí que ajuda, no?, aquest dinamisme doncs comercial que es busca aquests dies. I el trifàsic ja és un clàssic de les activitats nadalenques pels més petits, també, però també doncs que t'ajuda a emplenar doncs aquests dies, doncs aquest cap de setmana llarg, no?, que s'ha esdevingut fins al dilluns, amb bon temps, sempre ho diguem.
Sí, això, sobretot si bon ha temps, ajudat.
Que si fa bon temps, doncs la gent es mou i ajuda, i aquest cap de setmana doncs hi ha hagut molt bon temps.
I esperem que, doncs, bueno, no sabem, el temps no ho sabem com evolucionarà, però sí que hi hagi
sí,
ocupació, diguéssim,
sí, ara és temporada alta muntanya.
Clar.
De fet, no hi ha massa neu, i aquests últims anys sí que ha passat, eh? L'altre dia parlava amb un regidor de Puigcerdà, i aquests últims anys ells per temporada alta en tenien a partir de finals de novembre fins a principis de gener, és tota l'època del pont, de la Puríssima, el Nadal, etc. I aquests últims anys estan veient que se'ls està desplaçant la neu, sobretot, sí, més cap al final, sí, cap al final de la...
A Lleida, la situació a Lleida està força bé, sí, però sí, el Pirineu gironí no acaba d'arrencar, perquè...
ens afecta, no? També d'alguna manera, si no hi ha neu a pistes, doncs la gent que va a muntanya igual, hi va igualment, però potser n'hi va menys i la gent doncs pot venir cap aquí.
Parlem també de qüestions que hi parlàvem a la tertúlia, és la qüestió, la situació dels patinets a l'Escala. És una situació que, com bé comentaves, és un problema generalitzat arreu, no només de l'Escala, però sí, és veritat que aquí doncs es veuen, bueno, una mica, sobretot adolescents, més que no pas la gent adulta, normalment és més van més cura i tal, però sí que doncs amb canvis de sentit o circulacions que no toquen, el tema del casc que ens comentaves que no és obligatori, però clar, bueno, com s'ha de gestionar tot això?
Bueno, és un tema que anem parlant recurrentment aquí a les tertúlies amb el cap de l'inspector de la policia local, el regidor, etc, a veure què s'hi pot anar fent. Ara el dia 1 de gener doncs entra en vigor la nova de la DGT, que abans comentàvem que no especifica una sèrie de condicions, però que són de difícil compliment perquè demana unes certificacions, una homologació dels vehicles, els patinets, a partir de certa potència, doncs, que només hi ha un laboratori a tot Catalunya que t'ho pot fer i que costa més diners que no pas el que costa els patinets, etc. Això ha vingut molt de cop, ha vingut per quedar-se, m'entenc, de cares al futur, perquè la veritat és que és un mitjà de transport molt útil, si s'utilitza bé, però és cert que una cosa és utilitzar-lo bé i l'altra és fer una mica no complir les normatives de circulació. No? Llavors, sempre recordem, els patinets, com les bicis, poden circular per les calçades, pels carrers, en les direccions que toquen, és exactament el mateix que les bicis. Ara parlem de patinets perquè sí, poder estar una mica de moda, però la problemàtica és la mateixa exactament que amb les bicicletes. Pels carrils bici, quan n'hi ha, i a la vorera han d'anar caminant amb el vehicle
baixat
al costat.
Baixat del patinet,
no?
Sí.
Aquesta és la regla bàsica. A partir d'aquí, sempre ho diguem, doncs, que és complicat que un agent de policia pugui enganxar in situ, infraganti, doncs, l'incompliment. És cert també que a les hores puntes, doncs, aquí la sortida de l'institut i així, aquí se'n veu que se'n fa un mal ús. S'han aixecat expedients, i ho ha explicat el regidor, jo també ho he comentat alguna vegada, aquest any doncs hem fet una quarantena d'expedients relacionats amb circulació amb patinets. Tot i així, s'ha d'anar a més, i entenc que a partir de l'1 de gener doncs els pobles, les policies municipals i Mossos hauran d'inspeccionar, serà gradual, però s'haurà d'anar inspeccionant amb avisos, Jo sempre dic que la primera no pots requisar, no?, un patinet, però amb avisos, no? Senyor, senyora, noi, noia, tu tens un patinet, s'atura, demana la documentació i si no està homologat, donar un període per tal que es pugui homologar, no? D'alguna manera, jo crec que això farà més control, però control, allò in situ, infraganti, és complicat. Tot i així, la policia, doncs ho hem explicat, que té aquestes directius del CAP també, de que si s'enganxa algú, doncs es pugui detenir i en el cas de que sigui una acció greu, doncs sancionar.
Tornem a parlar del Nadal. Ahir una de les qüestions que es van també posar sobre la taula és que tot i aquesta quarantena d'activitats que hi ha per Nadal programades, que també podeu doncs consultar a la web de l'Ajuntament i també doncs a partir dels mitjans de comunicació. Bueno, ells parlaven d'un Nadal desangelat a nivell de, no sé, que li faltava com un algo, no? I posaven l'exemple del mercat de Nadal. Aquí n'havíem tingut, després en vam deixar de tenir. No sé fins a quin punt què va passar amb el mercat de Nadal i per què doncs no es fa mercat de Nadal a l'Escala.
Al final és intentar dinamitzar i sumar esforços, no? I aquí deia, no, és que algú fa molt, l'Ajuntament fa poc. Jo crec que la suma de tots, doncs, ens ha de portar a tenir activitat. Jo sempre ho he dit, enfocar els esforços en un període concret treu de fer altres coses, no? I aquí l'escala, doncs, s'ha apostat des de fa moltíssims anys per tal de poder mirar de tenir el poble viu durant el màxim de temps possible, doncs de desestacionar, desconcentrar activitats, no? I tenim la Festa de la Sal, tenim el Triumvirat, tenim el cap de setmana dedicat al llibre, tenim la Festa de l'Anxova, tenim les Muses, el Via Crucis, la Santa Gresca, etc. Moltíssimes, no? I tenim el període de Nadal, que ho has dit ara tu, entre l'Ajuntament, l'Obet i algun altre col·lectiu, són més de 40 les activitats. Per tant, dir que tenim un Nadal desenglaçat és una mica desmereixer tota la feina que hi ha al darrere. Ja no parlo només de les àrees de l'Ajuntament implicades, perquè hi ha tècnics que estan al darrere treballant durant molt de temps per tal de poder generar activitat, el mapping, el cagatió que és de l'Obet, l'arribada dels Reis, el Patge, el Pare Noel, són un munt d'activitats, el trifàsic, etc., que hi ha una feina al darrere, no? I d'alguna manera criticar això és desmereixer-la. Jo crec que no tenim un mercat de Nadal com els francesos, que són els típics, no? I tampoc crec que tinguem aquí un producte. Jo també he sigut molt de que quan has de fer una cosa, una fira, per exemple, s'ha de mirar de relacionar, no? I aquí la fira, la Festa de l'Anxova, el Triumvirat tenen un què, un sentit, no? Jo veig pobles, doncs, que s'inventen fires del formatge, de l'oli, del vi, quan no tenen absolutament cap connotació, no?
No són productors.
I, exacte, i veus que duren un, dos anys perquè no arrela, no? Aquí tenim festes, no? Marcades al calendari, molt arrelades, i el Nadal jo crec que no... És un Nadal que poder no tenim un mercat, però tenim moltes activitats, i aquest any doncs se li ha fet una volta a l'enllumenat de Nadal, que també això jo crec que s'ha agraït en major part de la gent que he parlat, doncs ho veu molt bé. S'han anat introduint coses, l'any passat es va introduir el mapping, aquest any es fa una mica més popular, la Obet, doncs aquest any té diverses alternatives, també una correguda de carretons,
sí, carretons.
I alguna altra cosa que s'afegeix, que tot això suma, no? I el fet és sumar, no? Sumar per poder dinamitzar tots aquests dies.
Tenim a les portes el concurs del giratori del que hi ha d'anar a la platja. Això s'ha obert ja. Per tant, terminis, em sembla que
sí.
No sé si són el 15 o més tard.
Penso que ja fins al 20 i alguna cosa de gener. Ara no tinc la data concreta, El 15 s'obre.
El 15 és el...
El 15 de desembre s'obre el període per presentar, però bueno, la gent ha de treballar, els artistes han de treballar, i crec que és el 21-23 de gener que es tanca. Bé, això era, ja portem dos anys, que l'arbre, doncs, que es va col·locar per la reforma del front marítim, doncs va morir, en aquest cas, el vam haver de treure per seguretat, i en aquell moment doncs es va donar la veu a la gent a través d'un concurs, d'una enquesta pública, que hi va participar moltíssima gent, més de 1.000 persones, que és moltíssim en un poble, demanant l'opinió, no? A veure si veien un element natural com un arbre o una escultura que també era llargament reivindicada per moltíssima gent, no? I en aquest cas doncs va sortir una escultura. L'any passat vam tindre una dotació econòmica extraordinària per part de la Diputació d'uns 60.000 euros, més o menys, uns 65, crec, i es van decidir destinar bona part d'aquesta dotació extraordinària per aquesta escultura, i la tramitació administrativa, això que sempre diguem, no?, que la burocràcia, etc., doncs t'aporta a tenir terminis inacabables, doncs aquí ara hem fet l'últim pas, que és sentar unes bases i obrir-ho a l'exposició pública. Tindran aquest mes i pico els artistes per treballar una proposta. La proposta ha d'estar enfocada en el que és el component històric, no?, del lloc. Per tant, hi ha estat un port, no?, de pescadors, i ha de fer referència, no?, en aquesta història. Ha de ser una escultura perdurable en el temps, adaptada en el lloc, en quant a materials, en quant a estètica, etc. I això ens ha de portar, jo crec que abans de l'estiu, aquest any Setmana Santa és molt aviat, crec que hi ha 4 mesos més o menys de termini per poder instal·lar-se a tenir ja aquest nou giratori decorat.
Qui decidirà l'escultura que hi anirà al final?
Bueno, les bases crec que no ho senten, parlen d'un jurat, hi ha d'haver un jurat i el que ja ho tenim parlat, inclús amb alguna de les persones que volem que siguin part d'aquest jurat, doncs aquí hi ha d'haver-hi bàsicament doncs, persones que entenguin el lloc, per tant una persona vinculada amb la història del municipi, també de la pesca, doncs, perquè també aquell lloc havia estat port de pesca, també hi ha de participar-hi doncs component artístic, no? que hi entengui, no? del valor, no? de les propostes, i també alguna de les persones que han treballat o que han estat, diguéssim, al capdavant de la reforma del front marítim per no perdre aquest fil, aquesta voluntat, no? de peatonalització, etc, i que no faci una cosa discordant, no? Per tant, no, encara no tenim els noms, però tenim ja parlat amb molta la gent.
També el dia 15 acaba el termini dels pressupostos participatius i, per tant, hi ha d'haver les votacions, en principi, o hem d'anar a saber ja quins seran els que tiraran endavant. Parlem, si vols, d'una qüestió que ja vam parlar la setmana passada, que és el tema d'aquest terreny, aquesta parcel·la que ha identificat l'Ajuntament per construir habitatges de lloguer assequible, però sembla doncs, que hi ha hagut alguns mals entesos o gent que no ha acabat d'entendre ben bé quin és el paper de l'Ajuntament en aquesta qüestió, no? I què és el que pot fer i el que no pot fer. No?
Sí, bueno, per resoldre 4 dubtes que ens han arribat, tenim identificada una parcel·la que és equipament a dia d'avui, està dotada com a ús d'equipament pel Pla General Urbanístic, i el que tenim la possibilitat de poder incorporar un ús com a habitatge dotacional. No? El dotacional vol dir que doncs, hi poden accedir unes certs col·lectius amb una sèrie de característiques, de paràmetres que defineix, en aquest cas, doncs, el gestor de l'equipament conjuntament amb l'Ajuntament. No? Estic parlant d'especificar una franja d'edat amb una sèrie de condicions econòmiques, d'ingressos, etc. Per tant, partim d'una parcel·la en què l'Ajuntament és propietari i fa una cessió d'ús. Una cessió d'ús en una empresa homologada per fer aquest tipus de construcció, de promocions, o una fundació. Hi ha diverses fundacions que es dediquen també a la construcció i a la gestió durant un període, normalment sol ser de 75 anys, més o menys, de cessió de l'espai, i al cap de 75 anys torna a passar a ser propietat, en aquest cas, pública. Per tant, aquí la voluntat és que es pugui dotar aquest equipament de l'ús d'habitatge dotacional, en aquest cas doncs, per poder afavorir l'accessibilitat a l'habitatge, que és un problema doncs, que hi ha per tot arreu. Per tant, és un pas més, no?, en aquesta voluntat de poder mirar de solucionar aquest problema, en què l'Ajuntament, doncs, en un principi, no incorpora diners, no hi ha despesa, perquè hi ha un tercer doncs, que fa la promoció i gestiona a posteriori els lloguers de tots aquests habitatges. És un lloguer per sota del preu de mercat i en aquest cas doncs, la Generalitat en aquesta tipologia d'habitatge, de vivenda, doncs, el que fa és compensar d'alguna manera el gestor, el promotor, per tal de que els números surtin. No? Perquè si al final fas una construcció amb uns rendiments, no?, i unes compensacions de cares al futur, si cobres per sota del preu de mercat, no seria rendible. No
surt a compte.
Per tant, doncs, d'alguna manera, en aquesta tipologia hi ha un tercer, que és la Generalitat, doncs, que t'acaba de portar el que seria el preu de mercat, diguéssim, que és el que compensa la inversió.
Parlant d'habitatge, també ens va quedar a l'aire una qüestió que és bàsicament els protocols que poden tenir serveis socials o l'Ajuntament, en definitiva, quan es detecta algú que dorm al carrer, sense sostre, no? El fenomen del sensellarisme que coneixem i que, aquí l'escala doncs, no és un problema molt, molt gros perquè no n'hem detectat, però sí que en vam detectar la setmana passada i m'agradaria saber doncs, quin protocol s'activa des de l'Ajuntament.
Sí, bueno, bàsicament, i des de que vam parlar la setmana passada, que jo no en tenia constància, Justament aquesta setmana doncs, sí que s'ha posat en coneixement que hi ha hagut hi ha un cas, no? I en aquest cas s'activa doncs, el protocol bàsic que és, es manifesta, serveis socials, el treballador social o treballadora social doncs, fa una entrevista amb la persona i parla amb ella per tal de que pugui copsar les intencions, si és un passant, si és un permanent, etc. Les condicions doncs, en què s'està. No? I a partir d'aquí, doncs, es prenen alguna de les accions i en aquest cas, doncs, si és una situació doncs, permanent, es deriva el que seria en un servei residencial com pot haver-hi a Girona i a Figueres, doncs, que hi ha serveis que s'ocupen d'aquesta tipologia de gent. En definitiva, és aquest el protocol amb aquesta persona doncs, ja s'ha activat, si no és avui, demà doncs, es va fer l'entrevista i a partir del que en resulti doncs, es va cap a una banda o cap a l'altra.
Que es deu fer amb coordinació, imagino, amb Consell Comarcal o Diputació en tot en aquest
cas? Amb els gestors de serveis. Val. A Girona doncs, hi ha la SOPA, em penso que és, que gestiona sí. aquest tipus de servei doncs, de residencial. A Figueres no ho conec, no? Però sí que hi ha diverses alternatives.
Uh-huh. Més qüestions que tenim sobre la taula, en aquest cas... també fa una setmana o així pocs dies que ens vam assabentar que els pescadors a partir d'ara, en teoria, podran vendre les tonyines que quedin atrapades a les xarxes d'encerclament que fan servir i que fins ara aquestes tonyines les havien de tornar a mar. Amb el que això suposava perquè aquestes ja no servien, o sigui, no, les tonyines no podien sobreviure i tampoc podrien servir per vendre. Ara sembla que els hi donen l'opció de poder-les portar a port i vendre-les, que era una vella regla d'ells.
Tant de bo sigui així, perquè realment doncs, es parlen de plaga, perquè a part d'haver-n'hi moltes i no poder-les pescar, els estan afectant a les captures de peix blau, sardina i anxova, perquè contenen el vol fet, doncs poden entrar a les xarxes, els hi fan destrosses, els hi espanten els bancs, etc. És un dels temes doncs, que es va parlar també en aquestes jornades que vam poder participar directament sí. des de l'Ajuntament a cooperar per transformar
la setmana passada
sí. i els directors generals de pesca van parlar en aquest sentit. És cert doncs, que va sortir també l'altre dia el patró major dient que encara no era ferm això.
Sí.
Esperem que esdevingui. Clar. Esperem que esdevingui, perquè és veritat...
Es va fer l'anunci, però com sempre s'han d'agafar amb pinces aquestes
Exacte.
Coses, és el que ens deia.
Esperem que sigui així, perquè realment doncs, el mercat de la tonyina en el Mediterrani està governat per bàsicament dues empreses molt i molt grosses que tenen gairebé el monopoli, i aquesta quota tan minsa que tenen doncs, els artesanals, o en aquest cas les d'encerclament, el peix blau que tenim aquí al nostre poble, és tan minsa que, al contrari, els hi provoca més molèsties que pas beneficis.
Sí, bueno, el tema de les quotes també ja és una altra qüestió, que és un altre cavall de batalla que costarà, perquè sembla que les directrius de la Unió Europea no van en aquest camí,
no.
Però vaja, s'haurà de veure. En qualsevol cas, estem ja quasi al punt de les dues, que és el moment d'escoltar les notícies de caire nacional. Estem entre la grip i la pesta porcina, estem força distrets. Alcalde, moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana vinent amb més qüestions.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.